Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Són les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so i del Rafa Sanahuja a la redacció. Compartim des d'ara i fins a 6:45 amb tots vosaltres mitja hora de ràdio informativa en directe amb les notícies generals d'aquest dimarts 5 de maig de 2020 i el diari del Papa, els últims 5 minuts. La part central del nostre programa, del nostre mirador, serà, com sempre, l'entrevista del dia. Avui parlarem de qüestions relacionades amb el control de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya i com poden anar les coses de cara a dilluns vinent. Creix la possibilitat, en les últimes hores, que algunes parts de Catalunya, especialment l'àrea de Barcelona, puguin veure retardat l'inici del desconfinament a partir d'aquest proper 11 de maig, com està previst en el que són les mesures de desescalada del govern espanyol. De tot això parlarem avui. Tenim ja les notícies a punt. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Comencem repassant aquesta actualitat. Podria donar-se, com dèiem, un desconfinament a Catalunya a dues velocitats.
Doncs així és, perquè aquest dijous, com a màxim, les comunitats autònomes han d'enviar al Ministeri de Sanitat totes les dades amb què es valorarà quines províncies o zones poden entrar a partir de dilluns que ve, 11 de maig, a la fase 1 de desconfinament. Entre altres paràmetres, Catalunya tindrà en compte l'evolució de l'epidèmia a les diverses regions sanitàries. Si mirem els casos que han tingut de Covid-19 en relació amb la seva població, les zones amb una incidència més alta són, lògicament, Barcelona, a les regions metropolitana nord i sud. També és alta la de Catalunya Central, per això s'explica per l'important brot que hi va haver a la conca d'Òdena. A les regions de Girona, Lleida o l'Alt Pirineu i Aran, les taxes són inferiors i les zones amb una situació més favorable són les del sud, com el Camp de Tarragona i especialment les Terres de l'Ebre, amb la incidència més baixa.
Recordem que al conjunt d'Espanya aquestes mesures també tenen una incidència desigual. En algunes illes ja ha començat, de fet, aquesta fase 1 de manera anticipada. La consellera de Salut, Alba Vergés, apunta que l'àrea de Barcelona no entrarà, segurament, en la fase 1 dilluns vinent.
Així és, dilluns que ve, l'11 de maig, com dèiem, la ciutat de Barcelona i la regió metropolitana que l'envolta podrien mantenir-se en la fase 0 del pla de transició posat en marxa pel govern espanyol. Així ho ha valorat Vergés en una entrevista al programa Els Matins de TV3. Quan li han preguntat sobre si la regió sanitària de la ciutat de Barcelona podria quedar aïllada de la resta de Catalunya a l'hora d'aplicar el pla de transició, que segons el calendari previst hauria d'entrar en la fase 1, com dèiem, el proper dilluns 11, Vergés ha dit que el Departament de Salut també està preocupat per l'àrea metropolitana en general, amb municipis amb grans i amb molta densitat, i això ha fet que el risc de brot sigui més gran. Vergés ha remarcat que per poder passar a una nova fase no només es tenen en compte les dades sanitàries, sinó també les de mobilitat, i que si es permet fer altres coses a més d'anar a treballar, la mobilitat i el risc de contagi es multiplica.
La paraula rebrot és un fantasma que tenim aquí en el nostre panorama social aquests dies i esperem que no hi sigui o que sigui el mínim possible. En qualsevol cas, la incidència en l'economia i en el món laboral ja és gran pel que fa a la crisi del coronavirus. L'atur es dispara, segons les dades que hem conegut avui de l'abril, amb 50.000 persones més a Catalunya en el pitjor mes.
Així és, l'estadística ha confirmat el que ja esperàvem. Lamentablement, l'impacte del coronavirus i del confinament han fet enfilar l'atur i han frenat en sec les contractacions. Aquesta vegada, la Setmana Santa no ha pogut pujar el mercat laboral. L'atur va pujar a l'abril en 50.763 persones, fins a arribar a més de 467.000 desocupats, segons les dades del Ministeri de Treball. L'augment de l'abril és un rècord i per trobar una xifra tan alta d'aturats cal anar al maig de 2016. Al conjunt d'Espanya, les llistes d'atur es van allargar el mes passat amb gairebé 283.000 persones més, un augment del 7,87%, fins a arribar a un total de 3.800.000 parats. És el pitjor abril des que es recullen aquestes dades.
Tornem a parlar avui d'educació. La preinscripció escolar començarà la setmana vinent online si la Moncloa n'aprova els tràmits.
Així és, Ignasi, el Departament d'Educació planteja iniciar la preinscripció online a partir també de la setmana de l'11 de maig si el Consell de Ministres aixeca la prohibició per fer aquest trànsit administratiu i segons l'evolució de la desescalada. Així consta el document que va aprovar dissabte el Pla Territorial de Protecció Civil i que s'està fent arribar als centres educatius per informar-los. Educació vol reduir al mínim el nombre de famílies que facin la prescripció de manera presencial, només aquelles que no tinguin altra opció. Per això han plantejat un sistema que permeti omplir un formulari telemàtic i enviar-lo per correu electrònic.
Les morts per Covid-19 a Espanya, mentrestant, s'estabilitzen per sota de les 200 diàries.
Espanya s'acosta als 220.000 contagis del Covid-19 detectats amb proves PCR, mentre estabilitza la xifra de morts diaris, que es manté per sota de les 200 defuncions. En les últimes 24 hores s'han notificat 185 morts, un lleuger repunt a les 164 notificacions del diumenge, tant de diumenge com dilluns, que es pot atribuir, com ja sabem, com vam avançar els responsables de sanitat, a l'anomenat efecte cap de setmana, el retard en la notificació d'algunes dades durant els dies festius.
I 25.613 és el nombre de morts a Espanya en total a causa del coronavirus. I aquesta xifra també ha comptabilitzat els contagis detectats, com dèiem, amb les proves PCR. I l'arcabisbat de Tarragona ha fet públics els nomenaments del nou Consell Episcopal de l'arcabisbe Joan Planelles, tot just un any després que fos nomenat per al càrrec, i així es configura el seu òrgan de govern més proper.
Ignasi, la principal novetat és que portarà aquesta nova estructura de l'arquebisbat és la manera en la qual es gestionarà a partir d'ara, com ha explicat el portaveu de l'arquebisbat de Tarragona, Simó Gras. Ha dit que fins ara l'arquebisbat s'havia distribuït per àrees de manera territorial. La voluntat de l'arquebisbe és que ara tot es gestioni segons la missió que es tingui encomanada. Al capdavant dels ministeris hi haurà mossèn Joaquim Fortuny, que continuarà com a vicari general de l'arquebisbat, i d'altra banda el mateix mossèn Simó Gras ha estat nomenat canceller moderador de la Cúria i portaveu de l'arquebisbat. Estarà acompanyat de la senyora Rosalia Gras com a secretària general i vicecancellera i de monsenyor Miquel Morimón Vall, nou secretari particular de l'arquebisbe. La resta dels nomenaments fan referència als seminaris i la biblioteca del seminari, les vocacions i l'administració dels béns de l'Església.
Passen 7 minuts i mig de les 6, de seguida el pensament del dia, avui amb Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i pedagog.
Josep Pla, el gran escriptor, deia que el seu país era allà on, si ell deia bon dia, li saludaven contestant bon dia. És a dir, per ell el seu país era la seva llengua. Llengua i país formaven una unitat indestriable. I és que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació entre les persones. Aquesta és una funció fonamental de la llengua. Però és que la llengua també estructura el nostre món. El món, les coses, la realitat, l'entenem, la copsem, li donem forma i intervenim donant nom a les coses i, per tant, utilitzant una llengua determinada. Per això la llengua és un bé, és un tresor que va més enllà del seu ús, de la quantitat de persones que la puguin parlar. Cada llengua és aquest tresor tan important.
El mirador de l'actualitat.
Començarà la fase 1 del desconfinament o la desescalada, segons com es vulgui dir, dilluns vinent arreu d'Espanya. Aquí a Catalunya no sabem encara què passarà, però com que s'han de complir uns requisits relacionats amb el control de la infecció per coronavirus, per Covid-19, de la pandèmia en definitiva aquí al nostre territori, no està clar que a totes les comarques de Catalunya, a totes les províncies, segons l'organització del govern espanyol, es pugui començar aquesta desescalada el mateix dia, aquest dilluns vinent. Això afecta molts llocs que són focus d'aglomeracions. És el cas, per exemple, de les esglésies, on ja a nivell d'Església Catòlica s'ha començat a regular com es pot fer aquesta desescalada. D'acord amb el que diuen les autoritats polítiques, que estableixen que durant les primeres dues setmanes, a partir de dilluns vinent, sigui només un terç d'aquests espais públics el que es pugui ocupar. Però anem per parts i intentarem entendre les claus del que pot ser un desconfinament a Catalunya a dues velocitats. I per fer-ho ens acompanya un expert sanitari, el metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola. Des de fa un temps ja, bon col·laborador i fidel d'aquesta casa de Ràdio Estel i també del Setmanari Catalunya Cristiana, on ha publicat diversos articles. Doctor Josep Maria Guardiola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està?
Pues la mar de bé. Avui estic sortint de guàrdia i estic una mica espès, però jo crec que me'n sortiré, eh?
També ho confiem nosaltres. Vostè ha contactat amb la malaltia del Covid-19 com a professional i també li ha tocat de prop una mica?
Bueno, em va tocar de prop perquè em vaig trobar malament i vaig estar ingressat uns 5 dies al mateix hospital de Sant Pau, a la sala on jo treballo, allà mateix vaig estar ingressat perquè vaig ser una petita pneumonia i, bueno, pues, la veritat és que va ser poca cosa i ara estic la mar de bé, però bueno, m'ha passat com a molts companys meus, que viure tan a prop la malaltia pues, t'acaba passant factura entre cometes, és la nostra feina i ho fem encantats, però un percentatge altíssim de professionals s'ha vist contagiat. No?
Per cert, és inevitable que un percentatge tan alt de metges i sanitaris hagi hagut de passar per la malaltia, hagi donat positiu, o es podria evitar amb més mitjans? Què en pensa vostè?
Bueno, si ara això tornés a començar de zero, sabrien moltes més coses i segurament el número d'infeccions baixaria més, clar. Això, evidentment, és absurd, això que estic dient. Però just quan va començar la pandèmia, per exemple, els hospitals es van dividir unes àrees que eren àrees Covid i àrees no Covid. L'àrea Covid era una àrea que ingressaven pacients amb la malaltia confirmada i això feia realment doncs, que les mesures de seguretat i de protecció fossin realment d'un compliment al 100%. No? Uh-huh. Hi havia una altra àrea, que és l'àrea no Covid, que ingressaven aquells pacients en els quals els havia sortit una prova negativa que realment doncs, semblava que no tenien la malaltia. I de seguida vam aprendre que això era una mica fals, perquè les tècniques diagnòstiques no tenen una sensibilitat del 100% i en aquestes sales també guardàvem les mesures, diguéssim, de protecció, però no de manera tan extremada com a les sales Covid. I jo precisament estava en una d'aquestes sales, les sales no Covid. O sigui, d'alguna manera van haver-hi molts pacients, això a l'inici de la pandèmia, que estaven, diguéssim, mal col·locats. Això no és que sigui un fall d'estratègia, sinó que realment a vegades és molt complicat posar-li l'etiqueta a un pacient quan potser després de tres vegades et surt negatiu i acaba sent positiu a la quarta, no? Això ho hem vist, no? Uh-huh. Per tant, era una mica complicat a vegades poder situar els pacients, no?
Encara no se sap tot, però, oi, sobre positius, després negatius, amb anticossos, immunitats... què hi ha de tot això?
No, a veure, ara mateix a l'hospital meu, i on consta que a la majoria dels hospitals, s'està fent estudis de seroprevalència entre els treballadors dels hospitals. Altres col·lectius també, per suposat, però llavors s'està passant pràcticament tothom per saber on estem. Les dades oficials del meu hospital no les tinc, però parlant amb un responsable de salut laboral on comentava que estàvem amb els percentatges que més o menys han sortit, no? Ha sortit uns percentatges públics d'uns 500 treballadors del clínic, que estàvem sobre un 11%. Pues estem amb això. Aleshores, aquest percentatge de gent que surt positiva, o sigui, que li surt positiva la serologia, vol dir que han tingut contacte amb la malaltia. El que passa és que els primers kits que van sortir, els primers tests que han sortit, no tenen massa sensibilitat perquè ara ja disposem d'uns nous que tenen més sensibilitat. I, per tant, aquestes dades jo crec que es aniran actualitzant conforme vagin passant les setmanes i conforme tinguem una mostra molt més àmplia. No sé si són dades massa tècniques, si ho estic fent massa complicat.
No, tranquil. Està bé que ens ho digui i també perquè es parla molt sobre els tests massius. Serà possible que tots puguem passar per un test i saber si hem passat la malaltia, si no...
A veure, jo crec que això és una eina que d'alguna manera es mirar, s'ha començat doncs pels jocs on hi ha hagut més incidència, que és en els mateixos centres hospitalaris o en els centres d'assistència primària, o en les residències de gent gran, que s'ha fet diguéssim, un screening total, o s'està fent, i després la idea és anar ampliant. Dius, ampliarem el 100% de tota la població? No sé si té massa sentit ampliar el 100% de tota la població, o si des del punt de vista logístic o estratègic això realment és possible. Però la idea és ampliar-ho al màxim possible, d'alguna manera, en totes les persones que han pogut estar contagiades, no? Com es farà això de manera concreta? Ho desconec, perquè també és un tema d'organització, de logística, que tothom tingui que passar per un lloc per fer una analítica, doncs això ara mateix que els hospitals pràcticament els tenim buits i que només s'exigeix que ja les visites estan restringides, etcètera, fer que això es capgiri de manera total perquè tothom es vagi a fer una analítica, no sé molt bé com es farà. Però la idea és realment ampliant.
També s'està estudiant, no?, el comportament del virus, com si pot haver-hi mutacions...
A veure, jo crec que és molt important saber si ho hem passat o no ho hem passat, perquè realment, si tu saps que ets positiu i que ho has passat, això et dona pues, una certa tranquil·litat, per dir d'alguna manera, perquè et sents protegit. Tampoc sabem fins a quin punt estem protegits, perquè aquest virus tot és nou. Això ens ha agafat absolutament, no tenim cap tipus d'experiència. I, per tant, sembla ser que sí que podem estar immunitzats o que potser ho podem tornar a agafar, però amb una intensitat molt reduïda. No? Això és el que sembla que pot passar amb les persones que ja tenim o tenen, bueno, jo segur que ho tinc, perquè jo vaig passar la malaltia, la immunitat. No? És veritat que hi ha molta gent que ho ha passat de manera simptomàtica. No? Però aquest 5% que està sortint, entre aquest 5 i 10% que està sortint de la població, és més baix del que ens pensàvem. Dius, no, és per culpa de que els tests no són massa sensibles. Bé, tot i així, amb els tests de nova generació, que sembla que seran més fidedignes dels seus resultats, sembla ser que el percentatge... És a dir, que potser això és molt contagiós, hem tingut moltíssims pacients, però potser la població no està tan immunitzada com ens pensàvem o com ens agradaríem. I això fa que tinguem que anar doncs, més en compte fins que no puguem disposar de la vacuna. És a dir, que això... Tot això, diguéssim, d'alguna manera estem en marxa. És a dir, estem a començaments de maig i tenim molta trajectòria per seguir treballant i per anar tenint més dades. I això, per tant, treure conclusions amb les dades que tenim potser és una mica massa precipitat, no?
Avui ens acompanya en directe des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel el metge de Medicina Interna de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola. Passen 2 minuts i mig d'un quart de set. Doctor Guardiola, anem al tema que és notícia avui, que és aquest desconfinament a partir de dilluns. Sembla que es donava per fet, però per algunes declaracions, per exemple, de la consellera Alba Vergés aquest matí a TV3, i per com s'han de complir uns requisits, això encara no està clar. Què pot comportar aquest desconfinament a dues velocitats, si és que es produeix?
Bueno, això és una declaració que han fet aquest matí la consellera de Sanitat i que, sí, i que sembla que s'ha demanat autorització a Madrid, perquè això no és una decisió que pugui prendre la pròpia conselleria ni el propi govern de la Generalitat, i que sembla que està el tema sobre la taula, pendent de decidir. Realment, sembla bastant lògic. És a dir, si... a Catalunya tenim, ara mateix, hem passat de set àrees sanitàries a 9 regions sanitàries. No? Aleshores, a Barcelona ciutat hem tingut 16.000 casos. En canvi, a l'Alt Pirineu Aran han tingut uns 350 casos. Sembla bastant lògic que el procés de desconfinament, si es pot dir així, sigui molt més àgil en un lloc que han tingut 350 casos com un lloc que han tingut quasi 20.000, no? I, per tant, posar tothom en el mateix nivell no té massa sentit. Fan falta les dades d'aquestes últimes setmanes de nous contagis, estudis de prevalència d'immunitat en funció dels tests, mortalitat, ocupació de les UCIs, possibilitats realment de fer un desconfinament amb un distanciament social correcte. Són tot una sèrie de dades, que totes aquestes dades són les que es calibren doncs, per passar d'una fase a l'altra. No? Uh-huh. I sembla ser, i aquesta dada jo la desconec perquè no és una dada que disposem avui en dia, bueno, almenys la conselleria la tenen, però els mitjans no la tenim, de que aquestes dades, de que aquests requisits no es compleixen al 100% a les zones on hi ha una incidència més gran, com podia ser doncs, Barcelona Centre Ciutat, o Barcelona Nord, o Barcelona Sud. No? Uh-huh. I llavors això pot d'alguna manera aconsellar doncs, posar una mica el freno de mà amb el que seria el desconfinament en aquests jocs on realment hi ha hagut una incidència molt més gran. Jo crec que això té tot el sentit del món. No sóc epidemiòleg, però en fi, jo crec que és quasi tema de sentit comú. És a dir, que si veiem que encara realment no complim tots els requisits, doncs haurem d'anar més a poc a poc.
I això és possible que vaja, s'ha de decidir els propers dies, perquè dilluns ja queda menys d'una setmana per
clar,
dilluns vinent.
Això, la fase 1 aquesta comença el dilluns, dia 11, uh-huh. Que tots ens les prometíem més feliços, de dir, bueno, doncs podrem avançar una mica més en recuperar una mica de normalitat, encara que la fase 1 encara és bastant restrictiva, però això no està gens clar. I avui estem a dimarts, pues, jo entenc que encara dimecres i dijous en funció de... Jo crec que encara és massa aviat per poder-ho dir, perquè també és molt important tenir les dades d'aquest cap de setmana, tenir la dada d'ahir, la dada d'avui, la dada de demà. Jo crec que més endavant, jo crec que encara el cap de setmana se'ns dirà veure el què. Llavors també és molt important veure una mica les inèrcies d'aquests dies, no?
Doncs veurem, efectivament. Un dels punts importants, i ho estem dient molt sovint aquí a Ràdio Estel, com també a Catalunya Cristiana, és el que passi al culte públic, si és que es pot reobrir, perquè, evidentment, Barcelona i l'àrea metropolitana, bona part de la província eclesiàstica de Barcelona, acull una majoria important o un percentatge important de creients que estarien disposats a anar a les esglésies. Hauran d'estar molt pendents, no?, del que es digui, finalment, si és que és dilluns quan es reprèn o és més tard.
No, està claríssim. És a dir, d'alguna manera... jo tinc el rector de la parròquia, un bisbe aquí a Barcelona, que tenim bona relació, m'enviava l'altre dia el programa ja doncs, per al dilluns, que començarà doncs, les misses habituals, però seguint doncs, totes les recomanacions, que és que els temples puguin estar ocupats només per un terç de la seva capacitat, no? Uh-huh. Aleshores, doncs aquest programa ja el té fet, es veu que ja té organitzat doncs, totes les mesures d'asèpsia, etcètera, però això no està clar, és a dir, si les mesures, si la fase 1 famosa, en comptes de començar el dia 11, comença doncs, el dia 18 o el dia 25, doncs això no podrà ser. Aleshores, clar, això realment... pues és una petita jugada, no? Perquè amb aquestes les persones que tenim fe, que tenim ganes de poder tornar a assistir a missa. Però, en fi, jo crec que realment les coses s'han de fer ben fetes.
Sí. Estem en un moment decisiu, podem dir, no? Sembla que ja començarà a baixar aviat la corba aquesta famosa, però s'han de fer les coses bé també ara, no? Diguéssim.
Clar, és a dir, que realment tots tenim moltes ganes. És a dir, només sí. Hem de veure el dia 12
està clar.
Que tothom feia esport, no?
Bé.
Jo no sé si el dia 11 tothom anirà a missa.
Clar, no hauria de ser així. Jo... Ho hem de deixar ja. Disculpi, doctor Josep Maria Guardiola. Moltes gràcies per haver-nos atès avui des del Mirador de l'Actualitat.
Sempre que vulguis, gràcies.
Una abraçada i fins una altra. Adéu-siau.
Que vagi molt bé. A reveure.
Ràdio Estel.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I els últims minuts d'aquesta mitja hora de ràdio informativa són, com sempre, per a l'actualitat del Papa i de la Santa Seu. Francesc ha expressat aquest matí en forma de pregària el seu desig que Déu rebi les víctimes de la pandèmia. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, el Papa ha recordat novament els qui han mort a causa del Covid-19, molts en soledat.
Preguem oggi per i difunti.
Preguem avui pels difunts que van morir per la pandèmia. Han mort sols, han mort sense la carícia dels seus éssers estimats.
Sono morti senza la carezza dei suoi tanti di loro. Neppure.
Molts d'ells ni tan sols amb el funeral, que el Senyor els rebi en la glòria.
Riceva nella gloria.
En la seva homilia, el pontífex ha repassat algunes actituds que impedeixen als creients formar part del ramat d'ovelles de Jesús. Aquestes són les coses que ens impedeixen formar part de les ovelles de Jesús. Som ovelles de totes aquestes coses, de les riqueses, de la mandra, de la rigidesa, de la mundanitat, del clericalisme, de les modes, de les ideologies, d'estils de vida. Ens manca la llibertat i no es pot seguir Jesús sense llibertat. I de vegades la llibertat va més enllà i la persona rellisca. Sí, és veritat, podem relliscar anant en llibertat. Però és pitjor relliscar abans de caminar, amb aquestes coses que impedeixen començar a caminar. Que el Senyor ens il·lumini per veure dins de nosaltres si hi ha la llibertat per passar la porta que és Jesús i anar cap a ell per convertir-nos en ramat seu, per convertir-nos en ovelles del seu ramat.
Per diventare pecore del suo gregge.
El Sant Pare ha comentat el fragment de l'Evangeli d'aquest dimarts de la quarta setmana de Pasqua del capítol 10 de Joan, en què els jueus demanen a Jesús que digui obertament si és el Crist. El bisbe de Roma ha conclòs que en totes les actituds que ens allunyen del veritable pastor hi manca la llibertat sense la qual, com sentíem abans, no es pot seguir Jesús. La celebració ha acabat amb una invitació del Papa a fer la comunió espiritual i amb el cant del Regina Celli.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
Orientacions pastorals sobre els desplaçats interns és el nou document de la secció de migrants i refugiats del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. S'ha presentat avui a la Santa Seu amb una intervenció telemàtica del cardenal Michael Czerny i també de Fabio Baggio i de Maya Valcárcel. L'objectiu d'aquest nou escrit és conduir el Ministeri de l'Església amb els desplaçats interns cap a la planificació i el compromís pràctic en la promoció i el diàleg. El cardenal Czerny, sotsecretari de la secció de migrants i refugiats d'aquest dicasteri de la Santa Seu, el del Servei de Desenvolupament Humà Integral, ha recordat la preocupació que el Papa Francesc ha manifestat des de l'inici del seu pontificat davant la necessitat d'acompanyar totes les persones que, d'una manera o d'una altra, es veuen obligades a fugir.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I la Secretaria d'Estat del Vaticà ha anunciat data i lloc per a la beatificació dels tres màrtirs caputxins assassinats a Manresa l'any 1936 per la seva condició de religiosos i paròdia a la fe. Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona seran beatificats concretament el proper 14 de novembre a la Basílica de Santa Maria de la Seu, de Manresa. La missa de beatificació serà presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Becciu. La beatificació dels tres màrtirs caputxins és la primera dels temps moderns a la diòcesi de Vic, des que el papa Benet XVI, recordem-ho, va decidir traslladar les cerimònies de beatificació a les diòcesis dels nous beats per tal d'apropar el seu testimoni a l'església local. Recordem que fins al 2005 s'havien celebrat durant molt de temps a Roma. El procés de beatificació d'aquests caputxins va començar a la diòcesi de Vic el 18 d'abril de 1955. Va ser tramès a Roma el 1962 i després entre els anys 1997 i 2005. Finalment, el 24 de gener passat, el papa Francesc aprovava de manera oficial aquesta beatificació i ara se n'han conegut els detalls de la celebració. Fins aquí el diari del papa.
El mirador de l'actualitat.
Arribem ja a l'últim minut del programa. Rafa Sanahuja, moltes gràcies per l'actualitat avui, un dia més.
Gràcies a vosaltres. Jo estic encantat de col·laborar, ja ho saps.
Molt bé, nosaltres també molt, molt contents de tenir-te. I en aquest informatiu i aquesta estona d'actualitat, doncs, ens emplacem a demà. Que vagi bé, Rafa.
Gràcies, Ignasi.
Nosaltres us recordem que ara d'aquí a uns minuts tindrem el comentari de l'Evangeli del dia, a 6:45 les vespres des de Montserrat, i immediatament després, cap a 7:15, la missa diària des de la Catedral de Barcelona.